canadenc Rod Casagrans s'ha endut el Premi Sant Jordi de Literatura per la novel·la Somiava en una illa, i avui el podem tenir aquí amb nosaltres per entrar com en detall en la proposta, també veure què suposa endur-se un guardó d'aquestes característiques. Rod Casagrans, què tal?
Molt bé, molt content.
Deixa'm que comenci una mica pel principi, perquè clar, això va ser just ahir. Tenim avui just l'endemà, i com estàs personalment?
M'estic païnt-ho tot plegat, estic com una mena de núvol, desbordadíssim el mòbil, missatges que m'arriben per totes bandes, i que intento tornar les felicitacions quan puc, però arribo fins on arribo, perquè realment és molt més gros del que realment jo m'imaginava.
Això quan arriba la notícia?
La notícia arriba deu fer 10 dies, divendres passat, no, l'anterior. Jo estava, era divendres a la tarda i era encara a l'institut perquè fèiem una jornada amb solidaritat, entre d'altres, al País Valencià, i em va trucar el Xavier Antic d'Òmnium per donar-me la notícia. I clar, és un moment molt estrany perquè és una notícia secreta, és a dir, no ho pots compartir pràcticament amb ningú, i per tant doncs has de dissimular en un moment que tu estàs eufòric perquè no hi comptava, i has de continuar fent vida normal i aguantar durant pràcticament 10 dies amb un somriure a la boca, però fent com que no passés res. I avui estic com alliberat perquè tota aquella gent que jo volia que ho sabés doncs ja se n'ha assabentat i ja he pogut parlar amb alguns d'ells, i bé, doncs feint-ho.
I això com és, Roc? Tu presentes el llibre, aquest guardó, que és el que et fa pensar que aquest llibre pot anar bé per aquest guardó? Com va tot una mica el procés?
De fet, jo vaig escriure la novel·la el curs passat, amb la idea de publicar-la per les vies normals, i un dels primers lectors que vaig tenir em va dir: escolta, i per què no ho presenta el Sant Jordi? Jo li vaig dir que no, ho vaig descartar, perquè em semblava que era tot massa gros i que no sé, no sabia si estava preparat per assumir-ho. I després, al cap d'un parell de mesos, m'ho va tornar a comentar, vam tenir una xerrada de potser una hora i mitja, i em va convèncer de que per què no. I aleshores vaig reflexionar, vaig dir: bé, potser jo m'agrada ser més discret, però també és part de la meva feina, i el que suposa el Sant Jordi doncs és un salt enorme, sobretot de cara a la projecció, d'arribar a moltíssima més gent. I vaig decidir que l'enviava, a veure què passava. I
això quant de temps triga des de que l'envies i fins que tens...?
Crec que la vaig enviar, devia ser finals d'agost. I ho vaig saber, doncs, fa 10 dies.
I mentrestant has de guardar... Perquè, clar, entenc que ha de ser novel·la inèdita.
Sí, clar, evidentment, mentrestant, doncs, no, la novel·la doncs no pot seguir els cursos normals que seguiria si volgués publicar-la en una editorial, i cal esperar. I, bueno, esperes i penses doncs que ve de saber, però no hi comptava gens, i per això em va enganxar una mica desprevingut, i bé, ara doncs començant-ho a entendre, a situar-me i anar posant poc a poc els peus a terra, perquè porto des d'ahir que vam acabar la gala, quan vaig obrir el mòbil, potser a les 12 de la nit, tenia una quantitat brutal de missatges, vaig contestar els que vaig poder fins que em vaig a dormir, i avui al matí m'he llevat i he descobert que hi ha la gent que s'informa a la nit i la gent que s'informa al matí.
Les dues onades, no?
Les dues onades, perquè ahir no vaig deixar el mòbil net perquè era impossible, però déu-n'hi-do quanta cosa vaig contestar, i avui al matí semblava que no hagués fet absolutament res, no? I tinc la sensació com que vaig escombrant la platja, tot i que és, evidentment, és un orgull, però em sap greu perquè... no poder respondre a tothom, perquè en el fons estic molt agraït. És molt bonic, una de les coses més boniques és, a part de l'alegria que jo sento per mi mateix, veure gent del meu entorn, gent molt propera i gent no tan propera, que se n'alegren molt, que estan molt contents, i que t'ho fan saber, i fins i tot gent que a qui admiro i que potser no havíem parlat mai, doncs que es posen en contacte amb tu per dir-t'ho, i em sembla que és com una mena de descortesia no respondre'ls, no? I procuraré anar-ho fent en els propers dies quan vagi trobant estona.
Clar que sí. Anem a una mica aquesta proposta. Aquest Somiava en una illa. Què hi has volgut explicar exactament?
Somiava en una illa és una mena de confessió, un crit d'auxili, on deia, un crit d'auxili d'amor d'una dona al voltant de la quarantena, amb un parell de fills encara petits, que ha patit un sotrac vital prou important i que intenta refer-se d'aquest salt temporal parlant d'illes, adreçant-se al seu company, però també parlant d'illes diverses que hi ha al món, d'illes peculiars, d'illes en què hi ha passat alguna història llegendària, d'illes que han desaparegut, de diverses illes que apareixen en el llibre i que em serveixen com a paral·lelisme per la pròpia vida de la protagonista. I això em porta, doncs, potser a explicar que és una novel·la que es pot llegir en diversos plans de lectura, no? Que hi ha la història personal de la protagonista, però que també té un altre interès, potser, en la novel·la, en descobrir illes que segurament la majoria de lectors desconeixen i descobrir, doncs, paratges del món amb particularitats, amb coses que criden l'atenció i que també em semblaven que eren narrativitzables.
Clar, llegint la informació, parleu d'una barreja de diferents gèneres, l'assaig divulgatiu i el periodisme.
Sí.
És que... I entenc la novel·la, no? Clar, sí. Són tres coses diferents, tres plans diferents.
Hi ha una cosa d'escriure una novel·la, que és que tu escrius la novel·la, perquè escrius, almenys jo escric el que em dóna la gana, i jo vaig escriure aquesta novel·la pensant que volia ser una novel·la que m'agradés a mi i que jo m'ho passés bé fent-ho, que és el meu propòsit quan em poso a escriure. I després hi ha una altra cosa, que és explicar de què va la novel·la. I això, doncs, la gent quan et para pel carrer o quan estàs fent un cafè amb algú i de manera ràpida necessiten que els diguis de què va la novel·la.
Que ho cataloguis, no?
Que ho cataloguis i expliquis el què, no? I, evidentment, és una novel·la, és narrativa, però hi ha aquesta part potser de periodisme perquè expliques alguns fets puntuals d'algunes d'aquestes illes, i jo crec que aquesta part d'assaig, que és un dels comentaris que va fer la representant del jurat quan ahir feia la roda de premsa, jo no ho havia valorat així, però després ella ho deia i penso, bé, potser també hi ha una mica de cert perquè hi ha reflexions també sobre el món contemporani. I una de les reflexions que m'agrada posar sobre la taula, per exemple, és el concepte d'illa. Una illa és un tros de terra envoltat per mar, i el mar és el que fa que l'illa quedi apartada de la resta del món, però alhora és el que la connecta amb el món. I tinc la sensació que a vegades a les persones ens passa una cosa semblant. Tenim les paraules per comunicar-nos, però alhora també tenim els silencis que ens aïllen. I si anem al present més immediat, tenim les xarxes socials que ens comuniquen extraordinàriament amb tot el món, però alhora també ens aïllen en una mena de solitud de que després quan et passa una cosa important, greu o bona, et costa trobar els moments per relacionar-te amb els que t'envolten, no?
Clar, i també les illes marquen els caràcters de la gent que hi viuen, no?
Sí,
perquè la gent que viu a una illa no és igual que la gent que no viu a una illa, no?
Pensa que porto, com no sé, 4 o 5 anys documentant-me sobre illes per una qüestió de friquisme pur, és a dir, he llegit llibres...
Sí, de partida és documentar-te sobre illes i després sobre la novel·la?
Sí, però no em documentava sobre illes, diguéssim, amb la intenció de documentar-me sobre illes. Va agafar com una falera per llegir coses sobre illes, llegir articles, veure documentals, mirar vídeos estranyíssims a YouTube amb llengües que em costava fins i tot de seguir, que jo no domino, però que més o menys podia entendre, i això a poc em va anar generant la sensació que potser podia ser un, no sé si el punt de partida, però sí un ancla important per després convertir-ho en alguna cosa. A casa, quan se n'enfotien de mi, quan mirava segons quins vídeos, deia, sí, d'acord, però potser un dia això ho converteixo en alguna cosa que no sabia en aquells moments encara si seria un llibre de poemes, si seria una novel·la, si seria un conte o què seria, no? I al final, doncs, d'aquesta vaig fer una mena de càsting d'illes, i tenia doncs un centenar d'illes més o menys catalogades, i vaig anar buscant aquelles que encaixaven més amb el que...
Has posat alguna als Països Catalans,
oi? Apareixen illes dels Països Catalans, el que passa que apareixen... El llibre funciona amb 8 capítols, cada capítol apareix una illa concreta, no hi ha cap illa dels Països Catalans entre aquestes 8, però apareixen amb certa importància, apareix Menorca, apareix Tabarca, que és una illa molt petita que hi ha davant d'Alacant. Per tant, sí que he anat procurant que sortissin altres illes, a part d'aquestes 8. És a dir, és una novel·la amb 8 illes principals, que el lector podrà conèixer particularitats d'aquestes 8 illes, o part de la seva història, o part de la seva geografia, o de les seves llegendes que les envolten, però a part és una novel·la esquitxada d'illes, perquè justament doncs, volia tot lligar-ho amb aquesta reflexió sobre el nostre present, perquè és una novel·la contemporània, absolutament, hi ha alguns elements que ho lliguen amb el present, però a més doncs, volia que hi hagués aquest punt doncs, de... Em semblava a mi que si a mi m'interessaven les illes, jo sóc una persona molt normal, doncs potser hi ha molta més gent que també li poden interessar les illes.
Clar, quan parlaves d'aquesta barreja de gèneres, no? Assaig divulgatiu, periodisme, jo pensava en l'amor fora de mapa, no? Que també era una mica una barreja de tot, hi havia poesia, hi havia narrativa... En aquest cas, va una mica en aquesta línia? O...
Sí, però no és una cosa... No ha estat una cosa estudiada. Sí que la meva idea és que fos una novel·la que pugui agradar a un públic molt divers, és a dir, que pugui agradar aquell públic que diu vaig a buscar una història per entretenir-me, per passar l'estona, i que per tant tingui aquesta possibilitat de lectura, que hi pugui haver un altre públic que la seva voluntat és m'agradaria informar-me i saber coses que potser abans no sabia, i també crec que hi ha això, que hi pugui haver un altre públic que li agradaria doncs, una certa reflexió sobre la contemporaneïtat, sobre les relacions humanes, sobre què hem de fer o què podem fer per tirar endavant davant de certs atzucacs de la vida, i fins i tot persones que els hi pugui interessar més la part formal. És una novel·la en què la forma està molt treballada i que, per tant, doncs, hi ha salts endavant, salts endarrere, que funcionen perquè es puguin llegir còmodament, però hi ha aquests salts endavant i endarrere i aquest parlar d'illes i vinculant el que parles amb les connexions amb les illes, que em sembla doncs, que també hi ha una feina formal que segons quin lector pot valorar.
Una de les coses que parlaven des del jurat ahir era que els va sorprendre quan van obrir el sobre i van veure que havia escrit aquella novel·la un home, perquè semblava escrita ben bé per una dona.
Mira, això diria que és una de les coses que més il·lusió em va fer quan ho vaig saber, perquè això ho vaig saber ahir en directe, que ho va comentar la representant del jurat, perquè fins ara això, aquest exercici, jo no l'havia pogut fer, és a dir, les persones que havien llegit la novel·la del meu entorn més immediat, evidentment sabien que era una novel·la meva, i per tant se la llegien amb els ulls de, bé, és una novel·la que ha escrit el Roc, d'acord, la narradora és una dona, però és difícil que poguessin objectivament decidir si era versemblant o no la veu que havia col·locat en aquesta protagonista, la Carla. I quan em van dir això vaig pensar, vol dir que ha funcionat, perquè allà hi havia 7 persones que jo no coneixia de res, que no sabien qui hi havia al darrere d'aquell pseudònim, d'aquell títol, i que quan la llegeixen els cola que l'ha escrit una dona. I això vaig pensar que era com un petit èxit de dir, he aconseguit el que volia.
Què suposa un premi com el Premi Sant Jordi en la trajectòria d'un escriptor? És a dir, per tu serà un abans i un després?
Això suposo que ho veurem més endavant. Per mi, de moment, el que em suposa a mi és un vertigen molt gros. És a dir, jo miro la llista de guanyadors d'edicions anteriors i és una llista espectacular d'autors que he llegit, que autors que m'agraden molt, autors que fins i tot explico a classe, i per tant, de moment, és col·locar-me en una llista amb altres noms espectaculars. Si el Sant Jordi em donarà la possibilitat d'arribar a més gent de la que he arribat fins ara, és probable que sí. A mi m'agradaria pensar que em donarà l'oportunitat que hi hagi gent que no m'ha llegit fins ara i que fins i tot no sap ni qui sóc, que s'acostin a la meva obra i que em donin l'oportunitat de ser llegit. I després, a partir d'aquí, veurem. La vida fa moltes voltes. Jo en la vida m'hauria imaginat estar avui fent una entrevista per l'any que he guanyat el Sant Jordi de novel·la. Jo escrivia per ple quan era petit, quan era adolescent, per entendre'm. Estava molt content si guanyava uns Jocs Florals a l'escola i no aspirava a res més que això. I m'he trobat doncs, que continuo escrivint per ple, continuo escrivint perquè m'ho passo bé, i he tingut una sort molt gran, que jo crec que fins ara ja l'havia tingut, que és que he pogut publicar tot el que he escrit, i a més he trobat un bon nombre de lectors a l'altre cantó. El Sant Jordi, doncs, tant de bo m'obri més
portes.
Però
a nivell de canvi de vida, Roc, et permetria dir em dedico només a l'escriptura? És algo que vols fer? Ho tens pensat així?
No sé si m'ho permetria o no, però no és el que vull fer. A mi m'agrada molt la feina de professor. Crec que és una feina important perquè estem treballant amb aquells que seran la societat, que ja ho són, però que governaran la societat el dia de demà. Em sembla doncs, que la feina dels professors és important, és una feina que a mi m'agrada, desgasta i tot el que vulguis, però m'ho passo bé fent-la, i em permet tocar de peus a terra i em permet estar en contacte amb la realitat. I no sé si tinc especial ganes de només viure de la literatura i de, a poc, sense donar-me, anar-me envoltant en la bombolla literària que suposa doncs, estar en contacte, doncs, que els teus companys de feina siguin gent, siguin escriptors, siguin editors, siguin llibreters, i deixar de banda una altra realitat que potser crec que és la general de la societat. No? Per tant, penso que fins i tot per la meva feina com a escriptor, el fet de tenir-ne una altra em va bé. Una altra cosa és fins a quin punt podré compaginar les dues feines. Fins ara ho he pogut fer. Per primera vegada l'any passat, el curs passat em vaig agafar dos trimestres d'excedència. No ho havia fet mai, i com que tenia moltes ganes d'escriure una novel·la i no trobava el moment, l'última novel·la és del 2016, que és L'amor fora de mapa que esmentàvem, jo tenia ganes de posar-me a fer una novel·la. Pel mig, tingut els fills, etc, i havia prioritzat absolutament estar amb ells i poder passar tantes estones com pogués amb ells. I va arribar un moment que vaig veure que ho anava posposant, aquest moment de posar-me a escriure una novel·la, i vaig fer números i vam decidir que ens podíem permetre doncs, que jo estigués mig any sense treballar de professor i treballant d'escriptor. I llavors, en el fons, és una època molt, que recordaré, crec, tota la vida, després, a part de que ara hagi tingut aquesta recompensa, perquè era preciós, doncs, llevar-me al matí, poder acompanyar els meus fills a l'escola, arribar a casa i posar-me davant de l'ordinador, escriure, rellegir, a corregir, a documentar-me, a mirar documentals, a mirar coses que trobava, a fer entrevistes a persones que em podien ajudar a veure millor els personatges, com els retratava, i això és una època molt, molt bonica, que a més ara ha tingut una recompensa. Per mi la recompensa ja hauria estat poder publicar el llibre, però si a sobre és amb un premi així, doncs què vols que et digui?
Ahir parlaves molt de la llengua catalana. Tu, de fet, has citat ara que ets professor, i de fet ets professor d'això, no?, d'aquesta matèria. Tens la recepta per acabar amb aquesta situació?
No tinc una recepta. Suposo que si hi hagués una recepta ja l'estaríem aplicant. I aquí jo crec que hi ha la primera cosa que jo crec que és evident que durant els anys del procés la qüestió de la llengua s'ha deixat, doncs, de banda perquè molestava, perquè incomodava, per estratègies polítiques que podem compartir o no i que podem entendre o no. Hem arribat a un moment en què comencem a tenir, diguéssim, estudis que expliquen una mica la situació, que crec que és un bon punt de partida, és a dir, primer detectar el problema. A mi em sap greu que el problema el detectem ara i ens calguin aquests estudis quan som uns quants, que ja fa uns quants anys que estem dient no anem bé, no és normal que dos nens catalanoparlants entre ells es relacionin en castellà, no és normal que una persona arribada del Pakistan i una persona arribada de la Xina, la seva llengua de comunicació sigui el castellà, no és normal si volem que la llengua perduri. I la llengua catalana ha perdurat gràcies a la que se l'han fet seva generacions i generacions que han arribat d'altres punts del món o que han arribat d'Espanya i que han acabat fent-se seva la llengua catalana i transmetent-la als fills. I estem veient que aquest procés va a la inversa, és a dir, que bona part de la gent que arriba de fora no agafa el català com a llengua pròpia, i crec que aquí la culpa no tocaria posar-la en ells, o no només en aquests nouvinguts, sinó també en els catalanoparlants. I a mi en el discurs d'ahir m'agradava enfocar-ho en tres direccions, no? Una com a recepta, i que em sembla que no és una recepta màgica, però és anar posant el granet de sorra. Per una banda, la recepta individual, és a dir, la feina individual que podem fer els catalanoparlants que estem sensibilitzats en aquesta qüestió, i evidentment, doncs, el fet de no canviar de llengua, que això fa molts anys que es diu, però que costa molt, perquè és una cosa que tenim interioritzada, no?, aquella cosa del respecte, l'educació, i si no m'entén, etc etc. I em faig farts d'anar a bars regentats per gent amb aspecte asiàtic, per exemple, i dic aspecte perquè potser són nascuts aquí, sentir taules que entre ells parlen en català i quan demanen el cafè con leche. I després els acusem de que no ens entenen, però és que, clar, no ho han sentit ni una sola vegada, perquè no hi ha pràcticament cap client que l'utilitzi. També a l'hora de consumir, etcètera, etcètera, serien qüestions individuals. Llavors hi ha qüestions grupals, que són entitats, que són casals, que són associacions de veïns, de manera col·lectiva intentin tirar endavant certs projectes per protegir la llengua, i després a mi em sembla que és bàsic l'impuls de les institucions públiques. És a dir, ens hem de creure que això és una urgència, ens hem de creure que hi ha un moment, o hi haurà un moment, que no hi haurà marxa enrere, i això tots els estudis de sociolingüística ho expliquen, que quan es baixa d'un cert percentatge de persones que parlen aquesta llengua, el retrocés és imminent i el procés de substitució i de desaparició és imminent. Ho hem vist a diferents punts dels països catalans, i només cal anar un dia a passejar a Perpinyà o un dia a passejar per Alacant i veurem que llocs on fa una o dues generacions la presència del català era absolutament majoritària, pràcticament no hi és. I abans d'arribar a això, crec que tots ens hi hem d'implicar. I tots ens hem d'implicar vol dir que tots els partits polítics que creguin que el català realment ens defineix, i aquí ja no entro en partits polítics que siguin independentistes o no ho siguin, tinguin una aspiració nacional o una altra, crec que tots aquests partits haurien de tenir clar cap on es va. I això vol dir les institucions públiques, i parlo de la Generalitat, de les Generalitats d'arreu dels països catalans, però també parlo dels ajuntaments, de com fem això i de com transmetem els missatges. I, per exemple, un dels missatges, transmetre missatges bilingües, com per defecte en català i en castellà, el missatge que estàs transmetent és, sense saber català, pots viure tranquil·lament. I si el missatge es transmet en català, prestigies la llengua i fas que aquelles persones que vulguin viure plenament aquí es vegin forçades a aprendre el català, convidades a aprendre el català. I això, des de les institucions públiques, comença a no fer-se. I Sabadell, per mi, és un cas exemplar d'aquest fet. l'alcaldessa de la nostra ciutat, les comunicacions que fa per xarxes, en moltes xarxes són bilingües i en d'altres ella parla en català i a sota hi ha els subtítols en castellà, cosa que a més discrimina aquelles persones amb problemes auditius que volen llegir el text i volen llegir la seva alcaldessa parlant amb la llengua nacional del país.
Roc, moltíssimes gràcies per haver vingut avui.
A vosaltres.
Que vagi molt bé, enhorabona i a gaudir-ho.
I tant, gràcies.
Adéu.